A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Su ágil serpenteo dibuja un peligro.
Se están provocando un daño irreparable.
La situació de la sargantana Pitius ha arribat fins i tot als noticiaris nacionals, una mostra de la crítica situació que vivim al respecte d'aquesta espècie autòctona en perill d'extinció. El Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals estima que la serp de ferradura ja ocupa el 90% de la superfície d'Eivissa i que pot nedar fins i tot als illots propers. Davant aquesta amenaça, l'entitat sargantana Power demana posar en marxa un protocol perquè els ciutadans puguin tenir refugis de sargantana a les seves finques. Avui parlem d'això amb una de les màximes referents i expertes sobre la sargantana pitiusa, la biòloga Antònia Maria Siré. Antònia Maria Siré, bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
A veure, com avança aquesta proliferació de serps a Eivissa i Formentera? Més del 90% de la superfície ocupada per aquesta serp de ferradura va en augment.
Sí, a veure, és bastant més del 90%. Uh-huh. L'any passat, a finals de l'any 2025, els voluntaris de SOS Sargantanes varen tenir captures a tot el territori de l'illa d'Eivissa. És a dir, a totes les quadrícules UTM que es pot dividir el territori d'Eivissa, hi va haver-hi captures. Per tant, el fet de que no es vegin no vol dir que no hi siguen. Avui en dia podem dir que la serp de ferradura ha colonitzat ja tota l'illa d'Eivissa. I l'experiència que tenim, des de que una serp arriba a una zona fins que les sargantanes s'extingeixen, tenim un marge de 5 anys o menys. Per això és que estem tan desesperats demanant que ja no es pot esperar més.
Aquest és el marge que es preveu, 5 anys, i després
sí,
zero sargantana.
Sí, excepte en aquells petits reductes que els particulars hagin pogut acotar perquè no hi entrin les serps. Per exemple, hi ha alguns reductes en els jardins privats, jardins particulars, que és difícil que les serps hi arribin. Uh-huh. Això es pot constituir amb una reserva de sargantanes, amb un santuari de sargantanes, perquè allí les serpents tenen un difícil accés. Hi ha petits reductes, com el passeig marítim de Santa Eulària, allí on és molt difícil que entrin les serps perquè hi ha una corona urbana que les serpents no penetren fàcilment a través de l'urbanisme. La gent les veu quan estan pel carrer, quan estan damunt la cera, i per tant no arriben a les jardineres que hi ha més a de vora de la mà. Aquests petits reductes encara pot haver-hi sargantanes i es poden guardar allí uns petits reservoris. Què passa? Que si no posam unes barreres antiserps que siguen suficientment eficients, acabaran entrant de la mateixa manera que, a pesar d'estar rodejat d'aigua, han entrat a molts illots.
Sí,
per
sí.
Això és que és molt urgent.
Aquesta capacitat de nedar era coneguda?
Totes les serps saben nedar, absolutament totes.
Totes,
és com els cans. Sí.
D'acord.
A veure, un ca del Sahara segurament no ha nedat mai,
ja.
Però si tu el tires a la mà, nedarà.
Clar.
I això és el que passa amb les serpents. És que aquestes serpents segurament no havien nedat mai perquè són d'un hàbitat relativament sec.
Mm.
Però si cauen a la mà des d'una barca que ha estat passant l'hivern a terra ferma, la serpent s'ha amagat dins d'aquesta barca en l'hivern, llavors, quan surt que està a la mà, el que fa és mirar a veure on és que hi ha la terra ferma més propera.
Uh-huh.
I si està a prop d'un illot, se'n va nedant en aquest illot.
Uh-huh.
És així de senzill.
Per tant, la mesura eficient o la mesura proposada seria això, habilitar refugis domèstics i també doncs, protegir no, les ciutats, els camps, amb barreres anticeps. Aquesta seria la solució?
Sí, perquè resulta que quan s'ha plantejat de posar barreres d'aquest tipus, que són barreres de tala mosquitera, en definitiva, de terra galvanitzada, perquè pugui passar aire i puguin passar els insectes, quan s'ha plantejat de fer aquest tipus de tancament en els jardins, des de la Direcció General de Fauna han contestat que això és il·legal, perquè quedaria fauna tancada dins aquest jardí. Però, clar, justament el que volem és tancar aquesta fauna dins aquests jardins, perquè sembla una contradicció que estigui prohibit protegir la sargantana degut a que és una espècie protegida. És a dir, s'està prohibint poder fer valles antiserps que protegirien a la sargantana justament perquè és una espècie protegida.
Clar, això, perquè si no la sargantana no podria tampoc sortir o no tindria facilitat de sortida i per tant seria com tenir-les en captiveri en uns jardins. Aquesta una mica l'argumentació?
Aquesta és l'argumentació, però és una argumentació falsa, perquè les sargantanes no tenen un esperit d'anar a viatjar lluny del lloc on estan. Si algú ha tingut sargantanes en el seu jardí, sabrà que un any darrere l'altre sempre hi ha els mateixos individus i que finalment els acaba coneguent pel disseny de taques negres que tenen a l'esquena. Per altra banda, clar, sempre és millor tenir-les a un jardí on la sargantana puga anar i venir en el seu aire, posar i baixar de les branques d'un arbre o d'una paret de pedra seca, que no dins els terraris petitets que hi ha en el zoològic de Barcelona. I llavors, per altra banda, si es té por de que hi pugui haver-hi consanguinitat, que evidentment sempre n'hi ha hagut dins els jardins privats, que és allà on han estat sempre les sargantanes, el que s'ha de fer és habilitar un protocol perquè cada X anys hi hagi un intercanvi d'individus entre els diferents llocs que hi ha sargantanes, que això és molt fàcil de fer i d'establir.
I sobre aquests refugis urbans que s'han fet, per exemple, a Eivissa, el primer a Can Marines, Bueno, és una iniciativa que positiva, funciona?
Sí, a veure, només n'hi ha un que s'hagi fet, que és el de Can Marines.
Sí.
No s'ha de confondre el que s'ha fet a Can Marines amb aquestes caixes de fang amb forats que s'han posat en els jardins, que això no serveix de res. Aquestes caixes amb forats, si hi pot entrar una sargantana, també hi entra una serpent. Això ho hem de tenir claríssim. Ara bé, el que s'ha fet a Can Marines és això el que es demana. És a dir, que una cosa similar a el que s'ha fet a Can Marines ho pugui fer tothom que tingui un jardí a casa seva i que pugui establir una zona del seu jardí que poden ser més grans, inclús, aquests jardins que no el que hi ha a Can Marines, per tal que aquestes sargantanes puguen viure allà on sempre han viscut, és a dir, en el jardí de casa seva.
Això sí, és veritat, però quines possibilitats hi ha de que això, bé, ja hem dit, ja s'ha explicat molt bé, no?, que de moment el govern balear és una idea que no li acaba de convèncer. Teniu algun tipus de proposta per escrit, algun tipus de projecte, alguna cosa que pugui doncs, intentar doncs, convèncer, persuadir, perquè això es dugui a terme finalment? No sé si teniu alguna via per penetrar en aquesta proposta.
És que ho hem explicat per activa i per passiva. La ciutadania està disposada a col·laborar. La ciutadania des de fa molts anys que està caçant serpents. Ara estem en una fase més avançada. Caçar serpents no és suficient a Eivissa. A Formentera sí, que s'ha de continuar caçant serpents i posant trampes per tot arreu. Però a Eivissa aquesta situació ja està sobrepassada des de fa 2 anys. Per tant, que es digui a la ciutadania que per col·laborar han de fer el que fa 10 anys que estan fent amb molta eficiència, això la veritat és que no té ni cap ni peu, no té lògica. Avui en dia s'han de tenir solucions que van més enllà del que és posar trampes. I l'única possibilitat és poder salvar les poques sargantanes que encara queden i posar-les dins un arca de Noé. Digui-li santuari, refugi o el jardí de darrere que meu allà on les he tingut sempre.
Hi ha alguna resposta respecte a per què hi ha un tipus de serp que prolifera més que un altre? La de ferradura?
Sí. Hi ha molts de motius biològics de per què una cosa va d'una manera i diferent de l'altra. A Formentera, la primera serp que va arribar i es va establir és la serp blanca. En castellà en diuen d'escalera. Aquesta serp té una dieta molt generalista i no li acaba d'agradar menjar altres rèptils.
D'acord.
Per això, és que s'ha establert bastant acantonada a la zona de la Mola i no sembla que hagi afectat a la població de sargantanes. Ara bé, el problema ve amb una altra espècie diferent, que és l'espècie que ha arrelat més a Eivissa i que ara està començant a proliferar a Formentera, que és la serp de ferradura, la Hemorrhoides hippocrepis. Aquesta serp resulta que sí que és depredadora d'altres rèptils. Li encanta menjar sargantanes. Aquest és un factor. Segon factor, els refugis de la serp de blanca són diferents dels refugis de la sargantana. En canvi, els refugis que utilitza la serp de ferradura són exactament els mateixos que utilitza la sargantana. De tal manera que aquí a Eivissa ens hem trobat que totes les parets de pedra seca on abans hi havia sargantanes, ara hi tenim serps.
Sí.
Aquestes serps han proliferat tant perquè han trobat un clima ideal, refugi inabastable, les parets de pedra seca, i, oh, miracle, resulta que dins el refugi s'han trobat que hi ha l'aliment que més utilitza, que són les sargantanes.
Vaja, que tenen això, tot el que necessiten, eh?
Exacte, tenen tot el que necessiten. Aquest és el motiu pel qual no hi pot haver-hi convivència possible.
Clar.
És a dir, hi ha una exclusió competitiva pel refugi, de tal manera que la serp exclou les sargantanes del seu refugi. I, per tant, no hi pot haver-hi un equilibri depredador-presa, com sí que hi pot haver aquest equilibri quan es tracta de la serp blanca. Hem de diferenciar les diferents espècies.
Doncs, Antònia Maria Siré, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Estarem molt pendents de la situació de la sargantana i a veure si doncs, es posen això més mesures encara per poder doncs, almenys frenar, no?, aquesta proliferació que cada vegada va més a l'illa d'Eivissa. Déu-n'hi-do. Moltes gràcies.
Però vull donar una recomanació a la gent de Formentera.
Molt bé.
És molt urgent que ciutadans de Formentera s'organitzin en xarxes de voluntariat per posar trampes tothom a casa seva, d'una forma massiva, d'una forma coordinada. Jo imagino que des del Consell o des d'alguna entitat cultural, tipus Obra Cultural Balear o Associació de Veïns o el que siga, hi té que haver-hi algú que organitzi a la ciutadania amb una xarxa de voluntaris per repartir trampes a tot el territori i poder capturar quantes més millor se serp de ferradura, de tal manera que es puga fer un cinturó de trampes i acotar el territori afectat per veure si es pot erradicar. Perquè, si no, Formentera patirà el mateix problema que té Eivissa.
Doncs fem una crida des d'aquí i ho posarem també això al web ben clar, la petició de Antònia Maria Siré, que ens organitzem a tots plegats per poder fer front a aquesta amenaça que al final és una seria una pèrdua per tots, eh? Moltíssimes gràcies.
Exacte, jo crec que sí. Jo crec que sí. Formentera perdria una part important de la seva senya d'identitat, igual que la part de Eivissa.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui per tota la seva feina. Que tingui molt bon dia.
Gràcies, bon dia.